Uns minuts que passen ara mateix de les 4 de la tarda, hora de pujar ben fort el volum de la nostra particular caravana per escoltar a un dels actors més veterans del panorama català, a Pep Cruz, Núria.
Hi ha pocs actors en aquest país que puguin presumir d'un talent com el que té ell. La llista d'obres de teatre, sèries i pel·lícules on ens ha relat el seu art és infinita. De fet, a la petita pantalla, per exemple, ens ha enamorat amb sèries com Europa o Espanya, Vent del Pla, La memòria dels cargols, en cinema en films com El amante bilingüe, Los mares del sur o Si te dicen que caí, i per si fos poc també l'hem vist sobre escenaris amb obres com Flor de nit o Mar i cel. La majoria el descriu com un home que no té por a dir la veritat, però amb una bondat difícil de trobar. I nosaltres tenim el plaer de descobrir-ho.
Pep Cruz, molt bona tarda.
Que maco, això. No té por de dir la veritat, però amb una bondat. Perquè la veritat, generalment, pica. Saps què vull dir? Per cert, que bé que he dinat avui, tu, aquí. Sí? Que l'assador de l'U, realment, es menja fantàstica. He menjat uns... Bueno, és igual. He menjat molt bé. Sí? Molt bé. No m'esperava trobar un local així aquí a voltants de Sants.
Va, parlem avui amb Pep Cruz.
El món està ple de vileses. Els homes són llops o taurons. Tothom vol anar a queixalades. Només sobreviuen els bons. La por va impregnant aquest aire.
Això de quin any parlem, Pep?
Això estem parlant, no sé, del Pleistocè, com a mínim.
Jo quan recordo, quan em diuen Pep Cruz, sí. La primera vegada, la primera imatge que em ve al cap és en Joanot, de Maricel.
Clar, perquè el vaig fer, pensa que l'he fet dues vegades, el Maricel. La primera vegada, no sé, devia ser el 87, una cosa així, i després la tercera vegada que es va fer. I esclar, jo això, aquesta obra l'he fet doncs unes 800 vegades, saps? La primera de 501 i l'altra 300 i pico. O sigui, l'he fet 800 i pico. I molta gent ha vist el Maricel.
Què ha estat Maricel pel teatre català?
Home, jo crec que ha estat l'espectacle Corba obre la porta al musical català. Llàstima que no hi hagi hagut massa gent, excepte, per exemple, ara, Golfos de Roma, que estiguin fent musicals en català, perquè aquí venen les franquícies, i les franquícies doncs, es fan en castellà. El que ha fet, per exemple, doncs, la Jaula de les Loques i tot això. Esclar, tot això es fa en castellà. Cosa que, no sé, a mi em sembla molt bé, però a mi m'estimaria molt més que si és en català. De goll de goll m'obre una porta, i aquesta porta l'ha seguit poca gent, lamentablement. Sembla que alguns ara estan començant a apuntar també de voler fer musicals en català. Però la gent té, els productors tenen la idea errònia, per mi, de que tindran més gent si ho fan en castellà. I no, no és veritat. El Maricel va ser un èxit i venia públic castellano parlant i catalano parlant. Aquí tothom entén els dos idiomes. I quan una cosa funciona, doncs venen a veure-la. I com que no hi ha aquest passa volant que ja pot haver-hi a Londres i pot haver-hi el mateix Madrid, doncs aleshores no té sentit doncs, limitar la llengua i fer-la en castellà quan el català és una llengua que és molt més, com diuen els francesos, suple per el musical, té moltes més vocals, té moltes més possibilitats harmòniques que no pas el mateix castellà que només té 5 vocals, pobret.
Ara parlàvem de Maricel i de Goll de Gom. Per cert, de Goll de Gom, que farà 50 anys aquest 2024 i aprofitarà l'efemèride per repescar una de les seves ombres emblemàtiques. Ara ho escoltàvem, Maricel, el musical basat en l'obra d'Àngel Guimerà, i a més que servirà de companyia per acomiadar-se dels escenaris. Abans et preguntava qui ha estat Maricel pel Teatre Català, deixa'm preguntar-te qui ha estat de Goll de Gom pel Teatre Català.
Per mi ha estat la insígnia, és el vaixell insígnia del teatre musical, perquè ha fet de tot. I, bueno, no us en fieu quan diu que es retiraran, escolta, ho diuen els futbolistes, ho diuen els...
T'han trucat per fer de Joanot amb aquesta última edició de Maricel o no?
Quina, la que es farà?
La que es farà.
No m'han dit res, de moment. No m'han dit res.
De moment. T'agradaria?
No, ja no. Ja l'han fet 800 vegades. Home, no em facis dir que no per la ràdio, perquè després ja no m'oferiran per dir, no, és que no em pep, no, que ja va dir que no. No es pot dir mai que no. No es pot dir mai que no. Però realment, esclar, jo ara tinc 74 anys. D'aquí dos anys en tindré 76 i t'has d'enfilar aquells pals. Esclar que tot és qüestió de pràctica i d'exercici. Jo quan vaig fer l'últim ja en tenia 60 i pico. M'entén? 68 en sembla en tenia. I aleshores, doncs, el que em vaig fer, em vaig anar a nedar i nedava cada dia dues hores i, esclar, llavors pujava el pal gairebé saltant, m'entens? Per tant, tot és qüestió de pràctica. Si perds la capacitat orgànica quan no poses l'instrument en marxa, però si poses l'instrument en marxa es recupera ràpid.
I és clar, si fem un repàs dels grans èxits de Goll de Gom, també al món de la televisió, Pep Cruz hi va participar.
Europa, 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 un cel estrellat de joies antigues. Europa, 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 jardí emmirallat de nova florida. Europa, Europa...
Ara em deia, sóc un fan d'aquest home, eh?
Sí, és un crac, és un crac.
O Europa o Espanya, va ser el boom de la comèdia catalana?
Sí, jo crec que va ser... Bueno, jo crec que més el boom va ser La memòria dels cargols. Perquè mira que s'ha passat vegades per televisió. Mira que a mi, quan trobo gent... I, per exemple, estava a la primera fila de Sant Galderic, patró dels catalans, dels pagesos catalans, que l'hem redescobert ara aquest any. No, ja hi ha pobles que fan Sant Galderic, com Rubí, etc. Doncs tothom em parla de La memòria dels cargols, sobretot a les zones de pagès. Allà els hi va entrar, llavors. Era un espectacle molt preparat per treballar el territori, sobretot.
Reies, Pep?
Home, és una dels treballs que més m'he divertit fent-lo. Saps? Perquè el Bozzo, el primer dia d'assaig, ens va dir: nois, carta oberta, això és una animalada, no us talleu per res, endavant.
Et fa l'efecte, Pep, que ha estat... Jo no sé si recordaràs un drac petit que es deia Draghi,
sí,
que ens ensenyava una mica la història de Catalunya.
Sí.
No sé si et sembla que el que va ser el Draghi per tota una generació, per la meva generació, La memòria dels cargols ho ha estat per una altra.
Exactament, perquè a més estava inspirada a l'Escurçó Negre, que és aquella que sortia Mr. Bean, sí, quan encara no era Mr. Bean, o potser sí, no
Robert Atkinson,
Robert Atkinson. I és un repàs per la història que només poden fer els anglesos i els catalans, amb un sentit autocrític i autoirònic que, pobrets, les altres, la grandeur francesa no aconseguirà, ni els espanyols tampoc, perquè no. Sempre tenen por d'autocriticar-se, saps? És perdre la por i entendre que la persona humana som civilitzacions que la caguem, l'encertem i anem d'error a fallo, i això és el que aquí no tenim por de fer, i som capaços de criticar-nos i de riure'ns de nosaltres mateixos, perquè és que hi havia algunes que eren aquella que jo trepanava el camp. Bueno.
Si parlem de Pep Cruz, hem de parlar que sempre ha estat un actor compromès, un actor reivindicatiu amb els drets socials. El món de la cultura, Pep, ha de servir també, o sobretot per això, per reivindicar, per reivindicar-nos?
És un de les tres potes que jo té el món de la cultura, i sobretot el món de la comunicació teatral. Un és aquesta cosa reivindicativa en tots els àmbits, en el social, en el nacional, en tot el que sigui reivindicació. L'altre és l'entreteniment. En Rossinyol deia que el pitjor que va fer el teatre és avorrir. I l'altre, la tercera pota, doncs jo sé que existeix, però no me'n recordo.
Quina situació viu el món del teatre tot just ara que estem sortint de la pandèmia?
Ah, com sempre, en crisi.
Com sempre,
Sempre, el teatre sempre ha estat en crisi. I, esclar, després de la pandèmia una mica més, perquè la gent encara, saps, encara té por a entrar en llocs tancats. Et dirà, si li preguntes et dirà que no, però sí. Sí, perquè ahir vaig anar al teatre, quan estaven allà, vaig veure gent amb mascareta i vaig pensar: ostres, no l'has portada, saps? Perquè, esclar, jo crec que estem a les portes d'una tercera onada, m'entens? I la gent que tenim una certa edat i que hem fumat molt i tot això, ens hem de cuidar. Però, esclar, el teatre, aquesta crisi, generalment l'utilitza per sortir de la crisi, saps? És una mena de cosa que se retroalimenta. Està en crisi, utilitza la crisi per dir estem en crisi, llavors fan coses més arriscades, llavors surten de la crisi, tornen a entrar en crisi. Jo crec que forma part de la idiosincràsia del món teatral.
Sí que és veritat que si d'alguna manera va aconseguir salvar-se durant la pandèmia el món del teatre va ser per aquell espectador que no ha perdut mai, que és un espectador de certa edat, que precisament és el que més por li feien al teatre, precisament per trobar-se amb molta gent, que usava molt la mascareta, que segueix usant-la, com ara en recordaves.
Sí.
Què li passa al teatre català que no va al jovent?
No, no, ara comença a anar-hi. Em sembla que els espectacles comencen a anar-hi. Perquè això que dius és molt curiós, perquè jo he fet bastant teatre a Madrid últimament, i va la gent jove al teatre a Madrid. Per exemple, Stripy, trobar-se una colla, i com que el teatre es fa bastant aviat, van al teatre i després se'n van a sopar. Saps? Això és un pack, ja. I aquí aquest pack no existeix encara. No ho sé exactament per què. Perquè jo, bueno, sí que ho sé. Perquè els catalans som una mena de gent que ens agrada molt més fer teatre que pas anar-lo a veure. Això era típic. Jo, quan vas per a fer la gira a Bolos, els que saps segur que no vindran és el grup de teatre d'aficionats d'allà. Perquè ja en fan de teatre, no tenen per anar a veure uns de Barcelona que venen aquí a fer teatre, m'entens què vull dir? En canvi, és allò on hi ha més actors per quilòmetre quadrat.
Vas veure el llop o no?
No vaig veure, no em vaig atrevir a veure'l, no, em hagués enfadat molt.
Per què?
No ho diré, però tu ja ho saps, per què. No sé, diu que sí amb el cap, cosa que per ràdio no es veu, però jo sí que...
M'ho imagino. Va, cal reivindicar el teatre Pevi, és cert, però també cal omplir les sales de cinema. En aquest sentit, les plataformes digitals han fet mal?
Està més en risc el cinema que el teatre, mira el que et diré. Jo crec que el cinema està en vies d'extinció, excepte que trobi un format que sigui prou suggerent com perquè t'estimis més veure'l en pantalla gran que no pas a la tele. Jo crec que aquests minicines que fan en pantalla petita no fan cap favor en el cinema. El cinema has d'anar-ho a veure amb una pantalla que faci 12 metres d'ample i 8 d'alta, saps? Amb son surround i tota la pesca que tu vulguis. Però, és clar, com que totes aquestes pel·lícules la gent sap que d'aquí 2 anys o 1 any les veuran per televisió gratis, doncs aleshores això fa que perdi molta gent, que perdi les ganes d'anar a teatre. Vull dir, perdó, d'anar a cinema. En canvi, el teatre, si no hi vas, ja no el veuràs. I aquest és el gran factor positiu que té el teatre. Si tu no vas al teatre, el teatre no vindrà a tu. I si et ve filmat, et vindrà degradat, perquè el teatre filmat és una merda.
El teatre, està bé que es vegi per la televisió, també, o no?
No.
O per màgia?
Home, perd l'essència. Queda bé com a document. Per exemple, abans es feia, no sé si encara es gravaven, totes les obres de teatre, saps? I llavors queda com a document. I si tu vols rescatar, ostres, aquell actor que... Ah, sí, va fer aquella d'això que es va gravar, aquella obra de teatre que es va gravar. Busques i trobes aquesta obra i llavors veus i et serveix com a document. Et serveix com a memòria històrica. Però com a mitjà de comunicació ja ha perdut les tres dimensions. Ha perdut aquella suor que veus que va relliscant per front de l'actor, que si és en televisió entra una maquilladora i amb un cotonet fa clic, clic, clic i et treu la suor.
Parlàvem de teatre, ara començàvem a parlar de cinema. La teva darrera pel·lícula on has participat és Els Encantats.
Sí, estic encantat. Estic encantat, sí. Estic encantat d'haver fet la pel·lícula, estic encantat d'haver-la fet a la Vall Fosca, estic encantat de la gent de la Pobleta de Bellveí, de la gent d'Antist, que és allà amb Terreus... Però, esclar, la gent d'Antist són 3 els que viuen allà només, Però la Pobleta són uns 120 habitants, doncs hi he estat allà molts dies, he fet molts amics, m'ho he passat molt bé, encantat amb l'Helena Trapé, amb la Laia Costa, que ens hem entès molt bé treballant, i jo crec que serà una pel·lícula molt agradolça, saps què vull dir? Com tinguis una història real, una història molt de la nostra època, d'una separació no superada, i aleshores doncs, és una mica un Chekhov cinematogràfic.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do. Sí.
Ja que parlem de pel·lícules, el febrer d'aquest any es va estrenar al cinema Tros, una pel·lícula de Pau Calpe-Rufat, candidata als Premis Gaudí i que parla sobre la duresa del treball agrícola. Ara ens parlaves també dels Encantats, que també té aquest rerefons rural.
Sí.
S'està posant de moda aquest rerefons rural en les pel·lícules catalanes?
Bueno, Els Encantats no és ben bé un rerefons rural, però el que passa en una zona rural, però no és. És un problema molt, precisament, molt ciutadà, molt urbà, saps? Que es pot produir en qualsevol zona de Catalunya, però concretament en el cas dels Encantats és urbà. Doncs sí, jo crec que el rerefons rural s'està produint perquè han tingut, hi ha hagut pel·lícules com el Carràs, que ha tingut molt d'èxit, Tros no ha tingut tant d'èxit, però en canvi la gent que l'ha anat a veure, doncs, mira, encara ahir me'n parlaven, que vaig estar presentant la fira, la primera fira de Sant Galderic d'Iborra, i la gent d'allà sí que ha anat a Lleida a veure-la, perquè sabia que parlava dels seus problemes, dels problemes de la terra, i tots estaven encantats. Home, és que el pes de Barcelona, que és el pal i paller de tot el que es produeix a Catalunya, em refereixo de tots els sentiments que es produeixen, és la bandera del nostre país, de la nostra llengua.
Cap i casal,
li deia. Cap i casal, exactament. És una mica un forat negre, saps?, que absorbeix, sembla que ha d'absorbir totes les iniciatives i totes les ànsies de tots els catalans, i oblidem un territori poderosíssim, amb una cultura increïble, amb llegendes, amb formes de parlar diferents, amb tradicions diferents, que és l'essència, en realitat, del nostre país. La màquina productora és Barcelona, és la que genera i la que pot defensar, enfront d'altres cultures, la nostra, però la generadora d'aquesta cultura és tot el territori, no oblidem els territoris.
Ara em parlaves de la generació d'aquesta cultura, de la generadora d'aquesta cultura com la ciutat de Barcelona. Està en perill el català al món del cinema?
Bé, jo crec que el català està en perill en tots els àmbits. En perill, no en perill de mort, però en perill. I en cinema, doncs, està exactament igual. El que està més en perill de mort, per mi, és el cinema, no el català, el cinema. Esclar, si mor el contenidor, mor el continent.
Pep, fa més de 30 anys que et dediques al món de la interpretació.
50.
Com has fet això?
No ho sé.
Abans d'entrar a l'estudi et deia, has doblat o no?
No, ja t'hi dic, molt poc. M'he doblat molt.
Bueno, aquesta va guarra.
Sí, sí, però no m'hi volen, no m'hi volen.
50 anys d'actor, t'ho ha donat tot?
Què vols dir, si m'ho ha donat tot?
Els escenaris, home, podien, actuar, t'ho ha donat tot?
La podien haver donat més, eh? Sí. Em podien haver donat més, perquè és una mica, saps? És un negoci pobre, el teatre.
Sí?
Sí, home, comparat, home, imagina't el que cobra un actor de Hollywood o el que cobra un actor del Romea, m'entens? Clar, no hi ha ni... Bueno, són divisions diferents. Però m'ha donat el més important. Fins que dic el més important. I el més important és el ple de treballar.
Parlem d'una altra sèrie on hem vist a Pep Cruz, i aquesta sí que... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Descobreix-te i sentiràs que el destí serà teu. És als teus carrers allà on la vida es mou. Jo crec que hi ha un moment a la televisió catalana que la ficció deixa de fer una gran ficció, és a dir, de personatges exagerats, etc, etc, i es comença a parlar de la realitat dels catalans. Això comença amb Vent del Pla?
No, home, jo crec que això comença amb el primer Culebrot, que no és Vent del Pla, és Poble Nou. Quan la televisió entra a les cases de la burgesia mitja i mitja baixa, que és la majoria del país, burgesia alta són quatre i al cabo. Aristocràcia, per tots se'n van anar a Madrid, quan els reis d'aquí se'n van anar cap allà, doncs ells també van anar darrere. I aleshores, doncs, el dia que la televisió entra a casa d'una llar normal i corrent, amb problemes econòmics, intentant defensar-se del dia a dia, és quan la televisió entra en el cor de la ciutat. Ben trobat el títol de cor de la ciutat. Per tant, quan entra a fer Poble Nou i tots els que van anar seguint, doncs aleshores és quan arriba al cor també de la gent. Que per cert, jo no he fet mai cap Culebrot encara, perquè Vent del Pla no tenia l'estructura de diari ni d'horari.
Quin és o on rau l'èxit de Vent del Pla?
Doncs jo crec que amb això, doncs amb un bon guió, perquè en Berenti Jornet era un crac, i tot el que tocava ell tenia un cert sentit comú. Jo he fet quatre obres amb Manet i Jornet. A mi m'estimava molt aquest senyor. I aleshores, doncs, i jo amb ell també. I tenia el talent de saber entrar en l'ànima de la gent, saps? I plantejar problemes d'aquests que, si tu no t'han passat, els has vist passar. I això fa que connectis amb el producte. I aquests productes tots han connectat amb la gent. I si alguns no han durat més, ha estat perquè Televisió ha decidit canviar-los perquè ha portat no sé quants anys fent-los, saps? Però si haguessin tirat, haguessin seguit tinguent el públic.
12 anys després, és a dir, allò va ser a l'octubre del 2010, s'acabava aquell vent del Pla. No sé si surts al carrer i la gent encara et diu senyor Monràs.
Home, i tant.
De fet, jo
tant.
Penso en senyor Monràs i ho he de dir senyor Monrà.
Senyor Monrà.
Perquè... Sí, sí. Si no, no em surt.
Si no, no et surt, senyor Monrà. Sí, sí, i tant, perquè és un personatge... És un personatge que, si jo t'explicaré, que d'entrada no havia d'aguantar tota la sèrie. Era un personatge circumstancial, d'un moment, saps? Però aleshores, com que va haver-hi una sintonia entre el personatge i jo vaig fer-hi aportacions en el personatge, vam veure que allò estava calant en la gent i el van anar allargant i va convertir-se en un dels personatges més curiosos de la sèrie.
Ara parlàvem de Vent del Pla, repassàvem a Europa o a Espanya la memòria dels cargols. No sé si... En aquestes sèries de què parlàvem ara mateix, hi havia, jo què sé, un autobús i poc més, o un sofà de casa i poc més. Vent del Pla era un petit poble que es rodava a Breda. Ens hem modernitzat massa a l'hora de fer sèries? És a dir, prima, per exemple, les grans explosions per sobre del guió? Per fer-ho... Per intentar no ser populista, però...
Sí, no, d'entrada jo diré que aquí en català ja no se'n fan de sèries, Es fa només el color groc i no es fa res més. Abans se'n feien dos o tres, a més, que si Plattsburgh, que si de Goll de Gom, etc. Doncs, per tant, ara les sèries catalanes obliden, no se'n fan. Només es fa el color groc, que és l'únic producte que és de ficció, que realment... Doncs, perquè els altres, fixa que són tipus documentals que han trobat sistemes com el de l'estranger, no, com diuen, el foraster, que estan funcionant molt, I altres que també funcionen molt, però és més tipus documental que una sèrie de ficció. No se'n fan. Llavors, què ha passat? Quines són les sèries que realment ara seguim? Doncs les que trobem a les plataformes. I això, doncs, s'està convertint cada vegada més en un producte molt sofisticat que ja es fan com a pel·lícules. S'estan generant sèries de televisió que tenen un sistema de producció que és de pel·lícula, amb totes les qüestions de desplaçaments, de moviments, d'equips tècnics, d'equips d'actors de primera fila que ja els poden contractar perquè mouen molts diners. I això és mini-pel·lícules, per dir-ho, pel·lícules d'una hora, altres són formats de mitja hora, però ja són pel·lícules. I aquesta, per mi, és la sèrie que ha triomfat i que s'està instal·lant i que si aquí no ens posem a aquest nivell, els nostres productes no sortiran del país.
Abans ens ho deies, 50 anys dels escenaris, 74 anys, encara participes en pel·lícules, televisió, teatre... Un actor no es jubila mai?
No, un actor no es jubila mai perquè sempre necessitaràs una persona de 74 anys en una sèrie. I si s'han jubilat als 65, no el trobaràs, m'entens? I diu 74 i 80. Un actor no jubila perquè d'entrada és un juganer, un actor. Fins que en francès es diu jouer, en anglès to play, i tot està relacionat amb el joc. I qui vol perdre la capacitat de jugar? No, home, no, jugar és molt maco.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies...
Dèiem abans, Pep, que sempre has estat una persona reivindicativa, lluitadora pels drets. Com veus la situació del país?
Oi...
Sabies que d'aquesta no te'n podies escapar.
La resposta és oi... Jo crec que estem en un moment de mitja part, saps? I a les mitja parts què et fas? T'aixeques, vas a pixar, obres una cervesa, comentes la jugada, però ja estem en un moment de descans. El moment de l'acció el van perdre i cal ser sincer a l'hora de reconèixer les coses. Una pèrdua la tornes a repetir si no has reconegut que ja l'havies perdut. Vam perdre, o dit d'una altra manera, ens van guanyar. Aquí no es van fer les previsions que caldria haver fet per evitar aquest desastre. Els polítics encara no han reconegut clarament aquesta situació. No han tingut el valor de dir, nois, ens vam equivocar. Us vam enganyar, perquè vam pensar que era el millor per a vosaltres. Això és el que diuen els pares als nens quan els enganyen. Home, us hem mentit perquè pensàvem que era el millor per a vosaltres. Però amb una diferència essencial, nosaltres ja no som nens. I a la meva edat encara menys. De nens ens queden les ganes de jugar, però no les ganes de que t'enganyin. Per tant, aleshores, què hem de fer en aquest interregne? Anar a pixar, obrir una cervesa, respirar, recuperar la vida quotidiana, recuperar totes aquestes coses que ja no se'n parlen de política, que són on farem les inversions, com farem per resoldre aquesta inflació que ens ve a sobre, parlar dels mercats, del preu de l'arròs, del preu de la llet. Aquestes són les coses que ara, en aquest moment de descans de l'alta política, s'haurien de preocupar els polítics. I de l'altre ja en parlarem quan torni a tocar. Però ara no és un bon moment, jo crec, per treure la llança, l'escut, i cavalcar el cavall de guerra.
Ara em deies, hem de fer un descans i anar a pixar. Has pogut pixar ja el Sordi o no?
Sí, sí, molt bé, molt bé. Pixa molt bé, eh?
Per qui no ho sàpiga, Pep Cruz, fa temps ja, eh?
Bueno, sí, esclar, però és que les coses van tan ràpids que sembla que les coses van passar i no
vas fer... denunciar una situació que al supermercat Sordi volies anar a pixar i no
et
van deixar.
Era aquella època que els bars podien obrir fins a les 3, em sembla.
Sí, senyor.
Aleshores, a partir d'aquell moment tancaven tots. Mm. Què quedaven oberts només? Un supermercat fins a les 6. Llavors, tu sorties a passejar a les 11 del matí, anaves a fer unes cerveses abans que tanquessin els bars, i llavors, abans de tornar a casa, t'entrava una pixera monumental, impossible de satisfer. I vaig entrar en un Sorli i no em van deixar anar al lavabo. Per sort, al costat hi havia una casa de gossos, aquesta... I vaig anar a pixar
en
una casa de gossos. Em van tractar com una persona, m'entens?
Pep Cruz, que l'hem pogut veure a tros, el podrem veure als Encantats. Tens més projectes o no?
Ara faré una petita participació amb la sèrie La Messias, dels Javis, el mes de gener. I per allò de més, doncs estic de vacances.
Treballaràs amb els Javis, eh?
Sí. Ja havia treballat amb...
Ja saps on t'hi fots, no?
Jo amb un ja havia treballat. Amb la Brossa vaig fer una pel·lícula, de la Mireia Ros, que es deia El Trunfo, i ell hi participava. Llavors ell tenia 18 anys o 19 i ens van fer col·legues, saps? Ens van fer amics. I ara, doncs, ha volgut que jo sorti sigui com sigui. Bueno, ja faré un paper petit, i sí.
Pep Cruz, un plaer que ens hagis acompanyat avui a la Caravana.
Igualment.
Que vagi molt bé.
Vinga, entesos. Adéu-siau.
Se'n va dormir, mai no està prou segur d'haver-lo.